Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar el periodista Jordi Vendrell el 1995 a Catalunya Ràdio i que ara emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa, i el diumenge a les 3 del migdia per El Punt Avui Televisió. El capítol d'avui, en Vicent Partal conversa amb en Jaume Gomà, que és dulavox.com, un supermercat online alternatiu que s'ha consolidat després de 5 anys de funcionament al nostre país. Amb ell doncs, conversarem sobre els nous hàbits de les compres d'alimentació online, de la col·laboració amb botigues de tota la vida, etc. etc. En el seu espai habitual, en Joan Jofre avui ens parla d'una eina que fem servir habitualment, però ens en descobrirà alguns detalls força desconeguts, parlarà de Google Maps i de la seva versió visualitzada de Google Street View. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 9 d'octubre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta hem parlat moltes vegades de com la xarxa transforma la vida quotidiana, de com coses que abans les fèiem d'una manera, ara les fem d'una altra. I un exemple recurrent que des de fa molts anys ha anat apareguent és la compra. I més en concret encara això que en diuen els supermercats, que és un terme que encara està en discussió de si és l'adequat o no. En aquest món de comprar, diguem, alimentació o el que necessites a la casa, no només alimentació, hi ha hagut moltes iniciatives molt diferents, moltes d'elles s'han anat passant per ací, però avui ens ve molt de gust parlar d'una experiència que està creant molt d'interès, que està generant molta atenció, que està feta des de Barcelona i que realment aporta unes curiositats, uns elements bastant únics. Em referisc a Ulavox, ulavox.com, www.ulavox.com. Podeu teclejar i anar a parar allà i provar-ho, perquè de fet el millor és provar-ho. I per parlar d'Ulavox tenim la sort de tindre en Jaume Gomà, que és un dels fundadors d'aquest projecte i que a més ara fas de conseller delegat, per tant diríem de màxim responsable de que això tiri endavant. Benvingut, Jaume.
Moltes gràcies.
Expliquem ràpid primer per qui no sap de què estem parlant, què és Ulavox i què el diferencia d'altres projectes semblants.
Perfecte. Sí, Ulavox al final és un supermercat, com pot ser qualsevol dels que podem trobar al carrer, a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a qualsevol població, però té una particularitat, i és que no té cap botiga a peu de carrer i té un gran magatzem que està a Mercabarna. Per tant, tenim molt més espai que els supermercats tradicionals, podem tenir molts més productes, podem tenir una disponibilitat molt més alta d'aquests productes, i tenim una botiga, que és una botiga virtual, que és una pàgina web a la que es pot accedir des d'un ordenador, des d'una tauleta o des d'un telèfon intel·ligent, un smartphone, i realitzar la compra i rebre-la molt ràpid a casa, en fins i tot menys de 24 hores, en franges horàries de 2 hores i amb un preavís d'un missatge de text mitja hora abans que arribem a casa. Això ho estem fent des de fa 5 anys i estem creant aquest somni que per nosaltres és, a través de la tecnologia aplicada al món del supermercat, fer la vida molt més fàcil dels nostres clients.
Mm. Quan diem supermercat, perdona, perquè el concepte de supermercat és una mica elusiu, de què estem parlant, que s'hi troba?
Estem parlant que trobem tots aquells articles que són els articles de la compra més freqüent de la llar. Des del que seria alimentació i begudes, que és el més habitual, passant pels frescos, que és el de més freqüència, el de més exigència, no? amb el que seria la part de gestió per el que seria Ulavox, a nivell de qualitats, a nivell de cadena de fred, a nivell de transport, de manteniment i d'exigència de qualitat cap al client. Congelats, que també té una complexitat molt, molt notable. I després tot el que són les categories, des de bàsics de la llar, temes d'emmagatzemar producte, els coneguts per la marca típica de fiambreres, productes com pot ser els embalatges, els papers higiènics, productes del bany, de la llar en general.
El que trobaríem en el que habitualment coneguem com a supermercat.
Però gràcies a la tecnologia i gràcies a aquest magatzem que tenim a Mercabarna i no estar encursetats per la superfície física d'una botiga de carrer, tenim molt més espai i, per tant, podem anar a categories en les que un supermercat habitualment no arriba. I aquí on saltem amb un altre concepte, que és el de l'hipermercat. I ens permet obrir categories com la parafarmàcia, ens permet obrir una categoria amb una profunditat de sortiment i una amplitud de sortiment, com és el cas de la botiga del bebè. Tenim des de bolquers fins a 1.000 i 1 productes diferents per tot el que són els infants. Podem anar a categories com poden ser molt especialistes, des de tot el que és el concepte de menjar bio i eco, passant per temes de celiaquia, i arribar amb una proposta de valor amb el que és assortiment cap al client, molt més enllà del que és un supermercat de carrer.
La gran batalla, m'imagino, en el vostre cas, és fer un fora de marca, perquè, clar, els supermercats com els bancs, abans n'hi ha un en cada cantonada, ara n'hi ha un cada 3 cantonades, però déu-n'hi-do, no? Fer-ho només des de la xarxa és més difícil o és un repte assumible?
Crec que les dues coses són compatibles. Pot ser més difícil i pot ser assumible. Jo crec que estem davant d'aquest cas. Jo sempre he dit que al final el que és el comprar i vendre productes de supermercat, per dir-ho així, entendre'ns, és un negoci molt complex, molt difícil, que quan hi afegim la capa digital, el que fem és complicar-lo. Almenys a nivell de gestió de la companyia. Cap al client, l'objectiu és fer-li la vida molt més senzilla. Però de cara a crear el model, de cara a desenvolupar-lo, implementar-lo, és molt més complexa. Per tant, ens hem complicat la vida, i molt, i ho fem molt a gust per fer-la més fàcil als nostres clients. És assumible? Sí, és assumible. Portem 5 anys lluitant, 5 anys esforçant-nos. Vam crear Ulabox el 20 de setembre del 2010. Fa ben poc hem celebrat a l'oficina els 5 anys de vida. I en aquests 5 anys hem estat capaços, sense invertir ni un cèntim en publicitat fins aquest mes de setembre, créixer cada any amb una tassa de per 2 vegades les ventes de l'any anterior, sense fer cap tipus de publicitat, amb un objectiu molt clar, que tota la inversió la fèiem en fer el millor producte i el millor servei pels nostres clients. I ha sigut el propi client qui ha anat explicant a amics, familiars i coneguts, de dir, escolta, proveu això. Encara no han acabat de construir-ho, perquè hem estat, evidentment, cada any que ha passat anàvem millorant, anàvem creant categories. De fet, el fresc fa un any que el tenim, el congelat l'hem obert fa qüestió d'un mes. Doncs, sota el propi client, que a mesura que ens provava i veia com ens esforçàvem, com gestionàvem el servei que ens anava recomanant i ens permetia anar creixent. No? A partir de que hem considerat que teníem el producte i el servei ben construït amb una base sòlida, sí, quan hem fet la primera campanya de comunicació, de publicitat, que hem executat aquest mes de setembre, que ha sigut explicar al món que existim.
Com que ens escolta gent de tot arreu dels Països Catalans, maticem l'àmbit geogràfic, perquè si no ens podíem estar complicant la vida. Vosaltres serviu bàsicament el vostre àrea de repartiment, no sé si és la paraula adequada, seria Barcelona, àrea metropolitana...
No, tenim 2 models. De fet, des del nostre naixement vam néixer servint a tota la península Ibèrica i Balears.
Ah, sí?
Sí. Ah. El problema ve a partir del moment en què decidim anar ampliant categories, i el dia que entrem en les categories que requereixen temperatura, són els productes frescos, els productes refrigerats i els productes congelats, des d'aquell dia que hem hagut de mantenir l'assortiment general de temperatura ambient per tot Península i Balears, i l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un territori bastant ampli, és on servim aquests productes que requereixen aquest manteniment i transport, o estocatge i transport amb temperatura, que són frescos, refrigerats i congelats. Doncs Ulabox té 2 propostes de valor actualment, una que és Barcelona amb un servei i un assortiment més ampli, i per la resta són 12.500 referències de producte que no requereix de mantenir-lo i transportar-lo amb temperatura controlada, que ho servim a qualsevol raconet, al poble més petit de Catalunya.
N'hi ha una part que esteu jugant que és molt interessant, que és parlar amb els comerços de proximitat, relacionar-vos amb els comerços de proximitat. Quina és la idea darrere d'això?
Això sorgeix des del moment en què creem Ulabox. Tenim una vessant social dintre del que és l'ADN dels 3 cofundadors, del Sergi, el David i jo mateix, que és, a part de crear un somni, de desenvolupar un somni, que és aconseguir aquest objectiu final de fer la vida més fàcil a la gent a través de la tecnologia en el món dels supermercats, fer-ho d'una forma social. Doncs des del principi de tot ja tanquem possibilitat de que des de la pròpia pàgina de Ulabox, al fer la compra puguis fer donacions, al tancar la compra, arrodonint l'import del carro amb una donació a ONGs. I en aquests moments treballem amb Intermonoxfam, treballem amb UNICEF, treballem amb la Fundació Educo, amb les famílies nombroses, etc. I addicionalment teníem una cosa que ens anava rondant pel cap, però que era molt més difícil d'implementar i que fins fa qüestió de 6 mesos no hem tingut la capacitat de fer-ho, que era dir, no entenguem el comerç electrònic com el que ha d'eliminar el comerç tradicional, perquè és, doncs això és un ent que pot operar a grans escales i per tant pot malmetre aquest comerç tradicional, sinó fem-ho al revés. Ajudem el comerç tradicional a que s'integri a Olabox, a que aprofiti la finestra d'Olabox per vendre en espais on ara no hi arriben, a barris on no arriben o poblacions on no arriben, i que ens aportin el seu producte, que a vegades pot ser diferencial per nosaltres o no, perquè nosaltres el servim als nostres clients. Que això ho hem aconseguit ja fer amb 3 empreses, amb 3 comerços tradicionals, que són les botigues d'Escofet Oliver, que són botigues clàssiques de parades de mercat amb xarcuteria al tall i productes d'elaborats càrnics. Ho estem fent també amb fruiteries i verdureries Antolín, també parades de mercat de fruita i verdura i de fresc, vegetals frescos de grandíssima qualitat. I ho estem fent també amb Deli Shop, que és producte gourmet. I seguim avançant. Hi ha un interès espectacular per part de molt comerç tradicional de voler-se integrar i poder aprofitar això. No? Llavors, nosaltres estem aconseguint donar al nostre client la integració de la seva compra en aquests comerços i en alguns casos un producte diferencial que no teníem, i aquest comerç està aconseguint obrir-se al món gràcies a la tecnologia i l'audiència d'Olabox.
Però clar, això a vosaltres deu representar una complicació important de gestió.
Sí, però com que vam néixer amb un negoci que era complex de per si i li vam afegir aquesta capa que dèiem de complexitat gràcies a la digitalització, crec que ens hem acostumat a complicar-nos la vida i sempre trobem la manera de solucionar-ho. Jo sempre explico que el món dels supermercats, fins ara, era un món en què hi havia uns senyors que obrien un magatzem urbà i deien, he muntat una operació logística eficient, un client vingui i faci'm la compra, però desplacis, passegis, agafi vostè el producte, recorri els passadissos per trobar-lo, faci cua, embossi-s'ho, porti-s'ho a casa i compri el que jo crec que a mi em va bé vendre. I arriba a Olabox i diu, no, aquesta història no és així. La història és el client, l'usuari d'internet, el client ara digital, està al mig de l'equació. Per tant, anem a fer la vida més fàcil i farem el que faci falta per fer-li la vida més fàcil. I si ens hem de complicar la vida nosaltres, ens la complicarem. No? I després, gràcies a tecnologia, gràcies al món digital, a les eines del món digital, ja farem que amb volum i amb aquesta tecnologia fem això eficient. I és una mica al revés. Fem que, un cop estem donant el servei que es mereix al client, nosaltres construïm al voltant aquesta eficiència de l'operació i del negoci.
Per tant, el volum és el determinant, al final, o serà el determinant un dia.
Evidentment. La volumetria és el que ens ha de permetre cada cop fer coses més diferencials, també. I poder arribar a un punt de rentabilitat.
Ah, sí, tinc una curiositat. L'altre dia llegia que Amazon, que és l'extrem d'això, però em va encuriosir molt un article que vaig llegir on explicaven que Amazon ara mateix només el 10% de les seues vendes són llibres, quan Amazon havia començat siguent una llibreria, per dir-ho d'alguna forma. No? Clar, això pot complicar, és a dir, algun dia Olabox pot vendre de tot, perquè al final lo difícil és tindre l'operativa de vendre i de distribuir. Una volta tens l'operativa de vendre i distribuir, igual que veneu peix, podeu acabar venent mitjons. O no us interessa?
Sí, no, a veure, l'interès és vendre bé el peix. Si som capaços de vendre bé el peix, que ho estem aconseguint i estem servint un peix de qualitat, ho estem entregant amb una frescor o frescura espectacular, i els clients estan encantadíssims, tant és així que és la categoria que més ha crescut de forma orgànica, podrem plantejar-nos en vendre qualsevol cosa, jo diria. No? Llavors, però l'objectiu és, escolta, fem bé el que és el que estem fent ara, consolidem bé això, perquè si som capaços de fer això bé, després vendre un mitjó doncs no té cap complexitat. Un mitjó ni pesa com una garrafa d'aigua, ni té el volum d'una caixa de bolquers, ni té la complexitat d'emmagatzematge i transport que té una cua de rap salvatge. Per tant, ens ho podem arribar a plantejar tot, correcte. Però diguéssim que és una visió molt a llarg termini i crec que tenim un recorregut molt ampli a fer encara en desenvolupar moltes millores de servei i fer-nos cada cop més diferencials en el que és aquesta categoria del que en diríem molt àmpliament el món de l'hipermercat. No?
Quan vas a treballar cada matí, què és el que et crida més l'atenció?
Què és el que em crida més l'atenció? El descobrir que tota la gent que m'envolta a l'oficina, que van arribant, de fet acostumo a tenir la gran mania d'arribar o el primer o dels primers, anar veient com la gent que arriba, arriba amb una il·lusió per treballar espectacular. I crec que això es desprèn de la que sempre explico, no? Que ens hem creat aquesta il·lusió per perseguir un somni, que el perseguim amb molta passió i ho fem amb una gent apassionada per fer-ho, no? I a mi això crec que és el que em segueix donant una força espectacular cada dia i el que em segueix sorprenent a diari de com ho aconseguim alimentar, no?
I del comportament dels teus clients, no sé si dir-ne usuaris, no sé quina paraula és l'adequada en aquest cas.
Jo sempre dic que hem de sorprendre l'usuari perquè es converteixi en client.
D'acord.
Per tant, mimem per igual els clients que els usuaris perquè ens interessa que la gent es senti molt còmoda i sigui molt fàcil fer aquest pas d'usuari a client. En general, usuaris, per fer-ho fàcil, home, veiem coses molt sorprenents. Veiem coses molt sorprenents, com que en el mes de setembre els clients nous han comprat en més d'un 52% producte fresc. Fa 5 anys, quan vam començar, tothom ens deia que el que estàvem fent era impossible. Però és que quan vam obrir fa cosa d'un any la categoria de frescos, ens deien, esteu bojos? Un cop més, sí, estem bojos. Ningú comprarà fresc per internet. La gent el vol tocar, el vol veure, el vol olorar. Més de la meitat dels clients nous, a la primera compra, estan afegint producte fresc a la seva cistella. I no només això, sinó que, a més, aquests clients estan repetint amb una força que ni tan sols ens podíem imaginar, no? Per tant, estem descobrint un altre cop fets com el que va passar amb el món de la moda, que tothom deia que la gent no compraria mai roba a través d'internet. El mateix es va dir amb els frescos i estem demostrant que la gent, si hi ha una bona proposta de valor, hi ha una bona oferta, la demanda existeix. I per tant la gent està començant a canviar d'hàbit i a passar a fer la compra online per tot el que és el producte fins i tot més delicat i de més qualitat. No?
Quina penses que és la clau que això estigui passant? Perquè tornem un poc a l'inici, de supermercats n'hi ha en cada dos cantonades. Tu has dit abans una cosa interessant, has dit per als supermercats te posen els lineals que ells volen i, i t'has de comprar allò i no n'hi ha alternativa, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que has de superar aquesta barrera. Per exemple, em sorprèn això que dius, no? El peix, el no sé què... Efectivament, a la gent li agrada veure quina pinta té, no? Abans de tal, no? Quina creus que és la causa de que s'estigui accelerant aquesta transició a fer-ho sense problemes pel món digital? A perdre els prejudicis que n'hi havia en això. Pot ser la suma de tot, és a dir, quan tu ja compres roba que no ho pensaves fer, que ho faries mai, ja no et ve d'aquí, per tant, comprar peix? O és acumulatiu?
Jo crec que hi ha dos grans variables. Una és la maduració del propi usuari, la gent cada cop està més digitalitzada. I quan parlem de la gent, la població en general, estem parlant de gent jove, que evidentment estan totalment digitalitzats, però fins i tot gent gran, gent de 70 i 80 anys, que gràcies a la intuïtivitat de la tecnologia mòbil i algun net o fill, filla, que els ha ajudat a entrar en aquesta tecnologia, estan fent ja compres a través d'online a Olabox. Per tant, és un públic molt ampli que s'està digitalitzant, que ha madurat. Això per un costat. I per l'altre tenim un jugador en el mercat, que és Olabox, que diu, escolteu, es poden fer les coses d'una altra manera. I es poden fer molt fàcils, molt senzilles, donant una proposta de producte i una explicació i una experiència de compra molt amable, molt fàcil, i amb un servei que et deixa una confiança de provar molt alta. Nosaltres al final estem oferint més productes que ningú, estem dient que més del doble i fins i tot 3 vegades més que el supermercat tradicional que puguis trobar al carrer. T'ho estem portant a casa sense despeses d'enviament a partir de 59 euros i ara en campanya de promoció enviament gratuït per clients nous. Per tant, no hi ha la barrera de dies que a sobre em fan pagar per portar-m'ho. T'ho enviem molt ràpid, estem parlant de menys de 24 hores i t'ho entreguem en franges horàries a casa de 2 hores, és de les 7 del matí a les 11 de la nit. Per tant, jo puc escollir, quan faig la compra, dir, no, escolta, jo treballo molt i només estic a casa de 9 a 11 de la nit, porteu-m'ho de 9 a 11 de la nit.
I t'ho porten de 9 a 11 de la nit?
Amb una puntualitat britànica i, a més, amb un SMS, amb un missatge de text, mitja hora abans d'arribar perquè no hagis de perdre 2 hores a casa. I això ho fem inclosos els dissabtes. Per tant, ho estem fent tan fàcil que la gent, la barrera de dir, faig aquest canvi, aquest clic per provar-ho, es trenqui amb una facilitat molt més alta. I crec que hem viscut sempre, o sigui, tenim dades d'estudis de McKinsey, d'estudis de Google, en el que es reflexa que l'interès de la població d'aquest país per provar a fer la compra en supermercats online és de més d'un 49% de la població. El problema és que cada cop que han provat s'han trobat amb experiències fallides. Amb experiències en què el supermercat tradicional que ha muntat el seu supermercat online aprofita aquest canal per treure els iogurts que caduquen abans. per posar productes que realment pues, a la gent no li interessen tant. O quan fas una compra, a part de les dificultats que tens a l'hora d'executar la compra i problemes amb el pagament i problemes amb que se't buida la carreta, etcètera, etcètera, a més et trobes que quan t'arriben a casa et falta la meitat de productes. Doncs tot això gràcies a la tecnologia, gràcies a aquesta visió enfocada només en el canal digital, nosaltres això li donem una volta i fem que no només els iogurts siguin els que caduquen abans, sinó que són els que caduquen més tard de qualsevol supermercat, perquè l'empresa que fabrica els iogurts ens els entrega el mateix dia que nosaltres entreguem al client i venen directes de fàbrica. I fem que la sincronització de l'estoc entre la pàgina web i el magatzem sigui en temps real. Per tant, el que tu compres, exceptuant alguna incidència que pugui sorgir en el moment de preparació, és el que rebràs. I treballem d'una forma molt obsessiva el que és l'atenció al client o a l'usuari. Què vol dir això? Vol dir que des que vam néixer, i puc donar fe perquè ho he fet durant 4 anys, crec que porto exactament més de 10.000 hores d'atenció al client fetes jo personalment. Des que vam començar amb atenció al client a les 7 del matí i acabàvem a les 11:30 de la nit, per cobrir tots els rangs d'entrega, evidentment, però no ho fem de dilluns a dissabte com les entregues, no, ho fem cada dia de l'any i ho seguim fent cada dia de l'any. I ho fem per internet, a través del que seria el clàssic, no? El correu electrònic, però també Twitter, Facebook i Instagram, però ho fem sobretot amb un telèfon 900, gratuït, cosa que no fa ningú. Responem rapidíssimament, o sigui, a part de ser-hi, responem molt ràpid, responem amb un to molt proper, molt franc, molt honest, i fem una cosa que no pensàvem que realment fos diferencial i rellevant, perquè ho portem molt endins, i és que reconeguem que ens equivoquem. Si cometem un error, que amb una operació tan complexa sempre n'hi poden haver errors, pot haver un retard per una punxada d'una roda, per una petita incidència en el magatzem, qualsevol petit detall que impacti negativament a la nostra promesa de què entreguem i quan ho entreguem al client, ho reconeixem i ho compensem. I això fa que les barreres de confiança i de com ho diríem, de fer aquest pas cap a dir, escolta, allò d'online m'està facilitant la vida, siguin molt més ràpides i molt més senzilles. No?
Ara em vas picar la curiositat. La setmana passada precisament vam estar parlant d'Instagram, a l'internauta, i comentàvem que té una dificultat, que és una xarxa com molt tancada en ella mateixa, molt poc oberta a les altres. Com feu l'atenció al client per Instagram? Això no ho havia sentit dir mai jo.
Som particulars en aquest aspecte, però diguéssim que l'atenció al client es basa en quelcom molt reactiu també. Per tant, es tracta de fer una escolta molt activa a què diuen els clients a les diferents xarxes socials, inclòs Instagram. Per tant, si algú publica una foto, una fotografia d'una entrega d'Hola Box o d'un producte comprat d'Hola Box, pues, senzillament pues, li fem el like i, a més, li fem un comentari. Si algú ha tingut una incidència i ho comenta per Instagram, pues, evidentment el contactem i ho resolem. Ho tractem exactament igual que un Twitter i un Facebook. I al final també estem veient que molta gent està utilitzant Instagram d'una manera que ja no està tancada, que és que tu quan estàs fent una fotografia i la penges a Instagram, automàticament la pots publicar a Facebook i a Twitter. I per tant estem començant a trobar contingut d'Hola Box que apareix originat a Instagram a diferents xarxes socials. Llavors, a partir d'aquí també podem interactuar.
Deixa'm que et faci una pregunta que fa anys, no fa tants anys, però vaja, em van explicar d'un dels supermercats, diguem, tradicionals sobre internet i que em va cridar molt l'atenció. Van explicar que hi ha una gran diferència en l'ús d'internet, que era la regularitat. Vull dir, aquesta possibilitat de dir jo cada divendres compro el mateix, perquè normalment en les cases gastem el mateix. No, és a dir, fas un extra, però diguem, n'hi ha una base que és el mateix. I que això li donava una regularitat i, per tant, un valor al negoci molt alt. És així? La gent és molt regular en la compra? O és capritxosa? O com està? O és capritxós en unes coses i irregular en altres?
És molt regular, o sigui, la base de la compra és molt regular i es repeteixen amb una freqüència molt alta, però sí que després el que anem veient és que a mesura que anem afegint assortiment nosaltres, nous productes, i a mesura que els comuniquem, la gent picoteja, no?, i prova coses noves. Doncs és que tenim un comportament que té una base que és la repetició, que és el que són els bàsics, que pot incloure alimentació, evidentment, però és l'alimentació que sabem que menjarem cada setmana, i després a cada compra afegim aquelles quatre cosetes que ens interessa provar i que ens volem donar aquell caprici. I al final jo crec que la màgia amb la que estem treballant, i ens queda molt camí per recórrer en aquest aspecte a Hola Box, moltíssim, és fer la màxima automatització d'aquesta compra repetitiva que fem sempre, que ens satisfà aquella necessitat bàsica, ens cobreix la necessitat bàsica, i incorporar eines perquè ens permetin el jugar a descobrir producte nou i cobrir aquesta necessitat més d'hedonista, no? De donar-me un caprici.
Però tot això, el disseny, el disseny no dic gràfic només, sinó el disseny conceptual de la web, de l'app, perquè vosaltres treballeu en totes les plataformes, és molt important, m'imagino. És a dir, deveu dedicar molt d'esforç a pensar com veneu el producte, per dir-ho d'alguna forma, no? O com li faciliteu la vida a l'usuari. Quina és la peça essencial en eixa banda del negoci?
Tornem a la complexitat inherent a el que és Olevox, que no és una sola peça. No? Al final estem parlant d'una conjunció de peces, que una és la tecnologia, la pàgina ha d'anar molt ràpida i ha de permetre a la tecnologia fer funcionalitats molt específiques i molt especials. L'altra és l'arquitectura i els fluxos de navegació. Ha de ser molt fàcil el flux de descoberta, compra i sortida per caixa del producte, o el de búsqueda, o el flux de repetir compra, o qualsevol altre flux. Tota aquesta arquitectura de la informació és molt crítica i molt rellevant. El disseny que li posem a sobre, que és el que fa que sigui atractiu i que sigui intel·ligible. I després hi ha una altra part, que és les diferents funcionalitats que anem desenvolupant perquè l'experiència cada cop sigui més fàcil i més amable i més agradable i ens doni un punt més diferencial. Per exemple, vam detectar que molta gent comprava i al cap de pocs minuts, hores, deia, m'he oblidat.
Això passa sempre.
Sempre. Vam desenvolupar una funcionalitat que jo crec que és la que més èxit ha tingut i no l'hem comunicat mai. O sigui, és totalment orgànica per part del propi usuari, que la descobreix perquè torna a entrar i vol posar un producte al carro, que és una funcionalitat que el que et permet és reobrir el carret de la compra. Jo he comprat, m'he oblidat un producte, torno a entrar a Olevox, vaig afegir el producte en el carro i et surt una franja sobreimpresa que et diu ja tens una compra en curs, encara estàs a temps d'afegir aquest producte, vols fusionar-lo amb la compra que tenies? Sí, endavant. Doncs això ho reps també com un missatge que quan reps el mail de confirmació que et diu si has oblidat alguna cosa ho pots incloure en aquesta compra, i amb això estem amb unes tasses de que un quart del públic està fent servir aquesta funcionalitat. Per tant, estem donant un servei molt diferencial que no té absolutament ningú més. No?
Clar, el que passa és que esteu pensant en el públic. Aquest és un bon exemple de pensar més en el públic. Que no, o sigui, això, de nou, a vosaltres us complica molt la vida, perquè m'imagino que n'hi ha un processament, que això, quan jo faig la compra, deu arribar algú, que poso en marxa el carro que deu haver per dins de les vostres instal·lacions. No tinc ni idea de com funciona això. Suposa que no esteu com a Amazon amb aquells robots que van amunt i avall tot el dia.
No encara, però... no encara. Els hem anat a visitar i els coneixem.
Sí, els heu vist?
De fet, abans de que Amazon tingués aquests robots, vam estar a Estats Units visitant l'empresa que primer els va implementar i veure'ls funcionar és una meravella. Però també és veritat que funcionen molt bé per models molt específics de comerç electrònic i està molt en dubte si pel model de supermercat té sentit encara. No? Segurament per una part de l'assortiment sí, per tota no. I a més requereixen d'unes volumetries que encara ens queda una miqueta per arribar-hi 100 francs.
Però el que jo estava preguntant abans d'anar-me'n pel robot era això, no? Diré, clar, això vosaltres us afegeix una complicació perquè deveu estar processant la comanda i de sobte algú ha d'introduir allà dins un altre vector. No?
Absolutament, però és que al final l'objectiu és aquest, no? El fer la vida més fàcil a aquest usuari que es converteix en client d'Olevox i que ja té prou dificultats de la seva vida com perquè nosaltres li provoquem una més. No? I per tant el que anem és a simplificar-li la vida. I totes aquestes funcionalitats han d'anar en prou d'això. Una altra cosa molt xula que tenim és que si comences la compra a través de l'ordenador o de la tauleta del sofà de casa i després vas pel carrer, no l'has tancada, vas pel carrer i veus un producte en algun lloc anunciat, dius, ho vull provar. Entres a Olevox des de l'smartphone, tindràs exactament el carro com l'havies deixat des de la tauleta o des de l'ordenador, podràs afegir aquell producte i consolidar la compra i enviar-la a Olevox. No? Tenim un carro de la compra que és persistent entre dispositius i en el temps. No es buida si no tanques la compra. No? És com una llista viva de la compra. Tots aquests petits desenvolupaments de producte integrats amb la tecnologia, l'arquitectura i el disseny fan que Olevox com a experiència de compra sigui molt diferencial i tot i així ens queden moltes coses per sort per anar desenvolupant i que aniran veient la lluna en els pròxims mesos.
Escolta, Jaume, ens està acabant el temps i a mi sempre m'agrada fer una pregunta final, que avui en seran dues. Una, on veus que pugui haver un problema en un projecte com el teu? I l'altra, on t'imagines tu que podeu estar d'ací a 5 anys?
El problema jo crec que anirem trobant cada cop que anem fent salts de volumetria. Estem parlant d'aquesta complexitat de model en la que no només tenim una empresa de software que fa tecnologia, o una empresa que es dedica a fer una proposta marketingiana, sinó que a més tenim una operació física amb un magatzem que té quasi bé 5.000 metres quadrats, amb més de 12.500 referències i amb furgonetetes que es mouen per tot el territori, que es troben en trànsit, que es troben coses accidentals que poden ocórrer com una punxada, etc. Per tant, cada cop que fem un salt en volum, tota aquesta complexitat es tensiona i és una mica les petites crisis del creixement que hem d'anar gestionant i que hem d'anar aprenent a adaptar-nos. Per tant, el gran repte és ser molt flexible, aprendre molt ràpid i corregir amb una velocitat molt alta totes aquestes petites circumstàncies que ens anem trobant en cada fase de creixement. Això ho hem viscut diverses vegades i t'hi has d'anar adaptant i has d'anar trobant el teu ajust en cada moment. I d'aquí a 5 anys, jo diria que ens veiem havent aconseguit acabar aquesta revolució que hem començat. Si el nostre somni és fer feliç, fer molt més fàcil la vida d'un client, però també hi ha un altre somni paral·lel, que és revolucionar aquest sector. I ja hem començat a fer-ho, l'hem sacsejat, i creiem que en 5 anys podem haver convertit Olabox en el líder absolut de la venda online dels productes de supermercat i d'hipermercat i haver revolucionat per complet aquest sector.
Com us miren els competidors tradicionals?
A mi em fa més gràcia explicar com ens miraven. Ens miraven com els bojos de Cannonball, una miqueta, no? Aquesta gent que estan fent això, on van? No? S'estan prenent la primera curva, segur. Han anat passant anys, han anat veient que no ens estampàvem, que seguíem, que aquesta perseverància i aquesta obsessió per perseguir l'objectiu es anava mantenint i que anàvem fent coses cada cop més espectaculars. Llavors ens hem anat trobant que pel camí ens han anat copiant moltes funcionalitats, que ens copien dissenys, i ara ens miren amb una espècie d'admiració i recel que no acabem encara d'encaixar, no? Però hi ha molt respecte també mutu i en coneixem molts d'ells, no? Llavors crec que hi ha admiració per haver aguantat i haver estar vius, lluitant, després de 5 anys, que en el món de les startups és un gran èxit aquest, i després amb aquest recel de dir, i què faran, no? Què seran capaços de fer aquesta gent? Bueno, ho anirem descobrint.
Ho anirem descobrint i ho anirem contant a l'internauta també d'ací uns quants anys. Jaume Gomà, conseller delegat, cofundador d'Olabox, gràcies per aquests 5 anys d'atreviment i per haver compartit aquesta estona amb nosaltres ací a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Molt bon dia.
Jo avui estic molt cansat, no explicarem per què, però...
Però espero que... Et tocarà fer més feina.
Bé, no, ja em fas sempre molta. No, però avui t'escoltaré molt i intentaré aguantar.
Avui, escolta, gairebé tothom, aquest estiu, quan s'han anat de vacances o estan donant voltes per ahí, ha fet servir una eina que avui l'explicarem a fons perquè en traieu més profit, que és el Google Maps.
Exacte. Això segur. Bueno, el Google Maps, fem vacances o no.
Però més a les vacances. I a l'Street View, que és el fill normal del Google Maps, que és allò que quan veieu... per si algú no ho sap, el Google Maps són els mapes aquests, que et diuen on està qualsevol cosa que se us acudeixi buscar. I a l'Street View és que vosaltres podeu veure...
És el visualitzador dels carrers.
Podeu veure com són els carrers.
Hi ha de tot aquí.
Hi ha rutes de caminar... Per allà on esteu. Sí, però l'Street View... Potser heu vist alguna vegada el cotxe aquest de Google, que porta una pilona i a sobre porta... Moltes càmeres. I va pels carrers i va captant les imatges de com estan els carrers en un moment determinat. Uh-huh. A partir d'això es va fent l'Street View. I Google, ja comencem per aquí, Google no només passa una vegada per un lloc, sinó que va fent passades successives amb el temps.
Sí. Va actualitzant.
I, per si no ho sabíeu, les visions dels carrers no les llença, sinó que guarda la història de l'Street View. De manera que quan estigueu al Google Maps, el que podeu fer és mirar com estava aquell carrer fa uns anys.
Això es pot veure?
Sí, senyor, això es pot veure. Per exemple, jo us poso el link de la plaça de les Glòries. Dels que no sigueu de Barcelona, ho sento, però la plaça de les Glòries és l'exemple típic d'un lloc que fan obres sempre.
Exacte, que va canviant.
Que va canviant.
Bueno, el moll de la fusta gairebé s'hi acosta, però vaja.
Però us poso el link de la plaça de les Glòries com és avui i el link de la plaça de les Glòries com era fa el 2008. No té res a veure.
Ah, doncs no sabia que hi havia aquesta allò retrospectiva de...
Sí, si esteu veient el mapa de la plaça de les Glòries, us poseu a la plaça de les Glòries, però amb el link ho tindreu més fàcil. Però si voleu veure de qualsevol altre lloc, us poseu allà on voleu veure i a la part de l'esquerra, bastant amunt, se us obre la finestra de l'Street View. I la finestra de l'Street View té un slider, una coseta que pots anar tirant amunt i endavant, amunt i avall, i que et diu els anys que ha passat per allà el cotxe i les vistes que té d'aquell mateix lloc.
Pots triar la vista que...
Pots triar la vista que vols
històrica, veure. Històrica, que més sí. T'interessa.
Et diu de quins anys ha passat el cotxe i et diu quan pots veure aquell carrer, com era exactament aquell carrer fa un temps. Ja. Si mireu aquí, la de Ferlandina 43 a VilaWeb, veureu les portes a vegades obertes, a vegades tancades, depèn de l'hora que hagi passat el cotxe.
Oh, i la quantitat de botigues que s'obren i es tanquen, perquè hi ha una velocitat aquí.
Sí, sí, que van de pressa, van de pressa.
Molt bé.
Més coses que heu d'aprofitar del Google. A veure, jo ara faré una mica, sempre faig barreja, però avui en faré més. El Google Maps el podeu utilitzar amb el vostre ordinador, quan esteu planificant, que és el que normalment serveix, planificar, o el podeu utilitzar quan esteu al terreny, allò de dir, on estic? Bé, on esteu ja ho sabeu, espero que ho sabeu. Però...
On anem?
Com es va
o com s'hi va?
Com s'hi va a tal lloc. Bé, si planifiqueu, vosaltres podeu crear els vostres mapes dins de Google. I per crear-los és tan senzill com identificar-vos prèviament amb un usuari de Gmail, per exemple, el feu allà, i personalitzeu els mapes amb els llocs que voleu veure. Per exemple, i aquí us deixo un link d'una cosa que jo vaig fer fa uns dies, uns mesos. I fa uns mesos em van regalar un viatge a Madrid per anar a veure el Rei León.
El Rei León. Però això no ho fan a qualsevol cinema?
No, és una obra de teatre. és l'obra de teatre del Rei León. I abans d'anar, vaig agafar i vaig començar a muntar-me un mapa de Madrid amb els llocs que m'interessava anar. Els llocs que m'interessava anar, a més de l'estació de Totxa, eren on estava el meu hotel, on estava el teatre on anava a veure, i altres llocs que m'interessaven veure.
Els lleons del Congrés, potser per fer-te...
Bueno, ja ho veureu. Si feu clic en el link que hi ha, veureu quines són les coses que jo vaig voler marcar en aquell mapa, de manera que després, quan estava a Madrid, tenia el meu mapa en el telèfon, i m'anava posant a les estacions de metro, és molt important, les que t'interessen.
Exacte.
Si no, si les poses totes no acabaries mai. Però marques les estacions de metro que més t'interessen, marques on estan els punts que t'interessen a veure, i després els tens sempre allà i vas guiant-te per saber com arribar als llocs.
O si ets a prop o lluny d'això o d'allò.
O si ets a prop o lluny o això. Una vegada creat aquest mapa, te'l pots guardar per tu, només és per tu, o tu pots donar aquest link a una altra persona, per exemple, al teu acompanyant, i dir, mira, anem tots dos amb el mateix mapa i ens podem anar guiant. O com jo faré ara, us el deixaré perquè xafardegeu els llocs de Madrid que m'interessaven, que és això, són estacions de metro, bàsicament.
Ets molt underground.
No. És simplement que quan vas a Madrid arribes amb el tren i el que t'interessa és anar amunt i avall i anar directament cap a l'hotel i deixar les maletes. Bé, doncs això podeu fer el vostre mapa i podeu fer-ne molts. És a dir, l'únic que heu de fer és donar-li un nom i podeu guardar el mapa de Madrid, el mapa de on vulgueu, del Pirineu, per exemple, si us aneu a fer muntanya o el que sigui. Després hi ha una altra cosa que és molt important, és informació del trànsit. O sigui, Google també us dona informació del trànsit. És a dir, quan feu allò tradicional, dic, soc aquí i vull anar allà. A més, li podeu dir que quan trigareu per anar allà, a tal hora, amb el trànsit tal com està. I veureu que va canviant. És a dir, d'anar, per exemple, d'aquí a la Ciutadella, sembla que són 21, entre 20 i 24 minuts, també us deixo un link perquè xafardegeu, depèn del dia i l'hora. Clar, si ho feu a una hora punta, trigareu més que si no ho feu a una hora punta. I us dona, bueno, això ja ho haureu vist, que us dona diferents alternatives, diferents camins, que costen diferents minuts.
I tu saps com fan això del trànsit?
Tenen informació promig, no saben el trànsit en aquell moment, eh? No és el trànsit si
és
aquell...
És que a vegades...
No és si hi ha una avaria o si hi ha algun autobús espatllat allà al mig que no deixa passar ningú, sinó és informació promig del trànsit a les quarts de nou del matí en aquell lloc.
És que a vegades, allò fent servir el Google Maps com a GPS, em trobo que diu, d'aquí 100 metres hi ha una rotonda i aquella rotonda te'l marca amb carbassa, saps? Allò gairebé
sí,
en trànsit.
Clar, perquè...
I després et trobes quatre cotxes. Què dius?
Clar, perquè és el promig. I potser al moment que tu has passat no hi ha trànsit. Uh-huh. Sí, però és això, no saben el trànsit en aquell moment. Més coses. Si vosaltres voleu fer un viatge, a part de fer-vos el vostre mapa, podeu aprofitar-vos d'algú que hagi fet un mapa. Hi ha una cosa que se'n diu galeries de mapes,
sí,
que us deixo un link per com arribar-hi, i aquella galeria de mapa hi ha gent que ha fet mapes de...
Tu pots provar sort, allò en paraules clau, a veure si trobes un que ja està.
A veure si en trobes un que ja te l'hagin fet. Per exemple, aquesta setmana s'ha mort el Mankell, l'escriptor que feia els llibres del Wallander i altres coses.
Sí.
Doncs hi ha gent que té mapes de Suècia explicant-te per on ha fet...
Les localitzacions.
Les localitzacions de les novel·les del Wallander. Uh-huh. I si algun dia voleu anar de viatge a Suècia i a Istad, si no m'equivoco, era la província on estava, i voleu anar recorrent on estava la comissaria, on es va produir aquell assassinat, etcètera, etcètera, hi ha gent que s'ha dedicat a fer aquests mapes. Si vosaltres voleu...
Ens ho podem estalviar, de fet.
Sí, sí, no cal que vosaltres el torneu a fer. Busqueu, a lo millor, per on aneu, qui ha fet mapes d'aquells llocs que vosaltres aneu. Després també és molt important guardar mapes, això ho vam explicar una vegada quan anem a la muntanya, guardar mapes per quan no tinguem connexió, quan estiguem donant voltes
clar,
i sabem que no tenim connexió. Uh-huh. No tots els llocs estan disponibles perquè te'ls baixis. Ja t'ho dirà, és a dir, quan intenteu fer-ho, que aquí us dono les... A veure, això és una mica raro com fer-ho, per guardar un mapa, perquè s'ha de saber la paraula màgica. És a dir, quan tu estàs en una zona, amb el teu telèfon, estàs mirant-lo amb el teu telèfon o amb l'ordinador, quan estàs mirant-ho amb el teu telèfon i veus la zona que tu vols guardar i que Google vols que et guardi a la memòria del teu telèfon, si heu seguit els consells de la setmana passada que teniu ja memòria al telèfon...
Exacte, anem sobrats.
Aneu sobrats. Doncs en el lloc on heu de buscar el lloc, on heu de buscar una adreça, heu de posar la paraula OK Maps. OK en majúscules, un espai, Maps amb la lletra M en majúscules.
De debò?
De debò. És a dir, si feu això, pip...
Ara ho provaré, us
guardarà aquella zona en el vostre telèfon.
Com si fos un favorit
veureu que en el menú que hi ha a l'esquerra de tot, que són aquelles tres ratlletes que fan de menú, hi ha un, el primer de tots que surt és els meus llocs. Dins dels meus llocs hi ha els punts favorits que heu guardat, els mapes, aquells que parlàvem al començament, que també teniu guardats, i hi ha els mapes...
Els OK Maps.
I després hi ha els OK Maps, hi ha els mapes que té guardat en el telèfon. O sigui, hi ha aquestes tres entrades en aquella destinació. Bueno, ara m'he avançat per dir, podem guardar un lloc. És a dir, quan ens interessa un lloc, estem en un bar prenent-nos una cervesa fantàstica i volem guardar-la al lloc aquell on estem prenent la cervesa. També ens pot permet guardar el lloc i una altra vegada anar, quan diem anem a prendre una cervesa, buscar el lloc i ens donarà la ruta per anar a prendre una cervesa.
Per tornar-hi.
Per tornar-hi, clar. Després, hi ha una altra opció. Quan tu vols navegar vol dir el que fan els GPS normals i corrents, és a dir, porta'm fins allà, que et va dient ara gira a la dreta, ara gira a l'esquerra, etcètera, etcètera, etcètera. Tens l'opció de fer-ho molt ràpid, perquè en lloc d'anar donant botonets, que és, li has de donar tres o quatre vegades el botonet, només que apretis el botonet blau del cotxe que surt a baix a la dreta i el mantinguis apretat una estoneta i es posa en marxa directa.
Ah, sí?
Sí.
Hòstia, avui estem descobrint moltes coses, eh?
Més coses. Com ampliar el mapa si només tens una mà? No és que siguis...
No és que te'n falti una.
No és que te'n falti una, però és que només tens una mà per ampliar el mapa. I, a veure, tots hem fet així, zap, per ampliar el mapa, però això vol dir que necessites una mà per aguantar i una altra per fer així. Doncs si li feu dos clics amb el dit gros, bueno, suposo que amb qualsevol dit, jo li faig amb el dit gros, s'ampliarà automàticament el mapa allà en el punt on li heu fet el clic. Mm. Més, sabeu que podeu buscar en el mapa benzineres, supermercats, farmàcies...
Sí, comerços...
Comerços, etcètera, etcètera. És a dir, en el menú hi ha un lloc on li podeu dir que voleu buscar i que us ho marqui en el mapa, per exemple, benzineres. És a dir, només heu de seleccionar quines coses voleu que us posin allò. És més, podeu demanar l'horari del tren. En el Google Maps. És a dir, tu li dius al Google... Estàs aquí, suposem que estem a Barcelona, i tu li dius, jo vull anar a Girona. I, bueno, et dibuixa la ruta per anar a Girona, normalment te la dibuixa com si anessis amb cotxe, però si llavors et surten tres botonets a sobre, la del cotxe, la de transport públic i la d'anar caminant. Deixarem la d'anar caminant,
la descartem per
anar a Girona, però si tu pitxes sobre la del transport públic, et dirà tots els trens que pots fer servir per anar a Girona a partir del moment que tu li estàs demanant la informació. Et donarà l'AVE, et donarà els regionals, totes aquestes coses.
Em fa vertigen, tot això ja. O sigui, que estigui tot això però contingut.
És més. Si tu li demanes que vols anar, per exemple, d'aquí a Castelldefels, segons on t'estiguis, ara me'n vaig a la platja, me'n vaig a Castelldefels, segons on t'estiguis et donarà no només el tren, sinó et dirà, has d'agafar la línia verda fins a Sants. A Sants tens un tren i el tren a tal hora surt i arribaràs a Castelldefels. Total de trajecte, tants minuts. Segons on t'estiguis, pots agafar, sembla que és la línia 97, o una cosa així, sí, la línia 97 d'autobusos. T'envia a Maria Cristina, allà té la parada la línia 97 i la línia 97 porta fins a Castelldefels. I tot això automàticament. Si voleu anar, per exemple, a Platja d'Aro, tot no pot ser i Google no té tanta informació. La informació de la Sarfa per anar a Platja d'Aro no hi és. Per tant, només et dirà que pots anar amb cotxe. I si li dius que vols
anar... O a peu.
Sí, a peu també t'ho diu, és veritat. I el transport públic se l'oblida i no et deixarà en transport públic amb la Sarfa. No, suposo...
Tot arribarà, pel
que
he estat,
sí, pel que he estat remenant, té la informació de Renfe i té la informació de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Això, transport públic, públic.
Sí. Després té una altra cosa que és divertidíssima, que és l'historial d'ubicacions. És a dir, tu te'n vas a una pàgina, que us deixo aquí el link, que et dirà per tots els llocs on t'has passat quan tu tenies el Google en marxa.
Ah, mira.
O sigui, si no voleu que sàpiguen on esteu, traieu l'historial d'ubicacions. Si voleu, el deixeu allà i podeu veure tot el que vosaltres esteu fent. Si us heu perdut algun lloc i no sabeu com tornar, l'historial d'ubicacions, com que podeu tirar marxa enrere, podeu anar cap allà. Això és una feature que diuen que podeu esborrar. I finalment, només un comentari per acabar, els senyors d'Apple van intentar fer el mateix.
Sí.
Fa un temps, i van fer el ridícul més espantós.
I no han aixecat cap encara.
Sí que han aixecat cap. Ara, darrerament, tenen un Maps, els d'Apple, que estan molt bé. Mm. El que passa que Google, clar, els hi portava molt de temps per endavant. Però ara els d'Apple han anat fent tonterietes d'aquelles que et fan molta gràcia. Per exemple, he descobert que si tu vols anar, estàs mirant a l'Apple Maps i vols anar a veure a la Torre de Londres, on hi ha el Big Ben, o el Parlament, on hi ha el Big Ben et dona l'hora correcta. O quan vols veure la noia aquella de Londres, aquella sí. el London Eye, va donant voltes també. O sigui, no és una foto, sinó que London Eye va donant voltes. O sigui, van fent tonteries.
Sí, allò, una picadeta d'ullet, a veure si...
Però no hi ha tanta informació de comerços, per exemple. Recordeu que fa un temps, quan parlàvem de com localitzar i com tenir el vostre comerç que sortís més de les cerques, us recordava que heu d'anar a Google Maps i donar l'adreça del vostre comerç. Així, quan algú busqui per aquella zona, sortireu vosaltres sempre. A més, doneu-li les hores que esteu oberts i tancats. Si et busquen que esteu obert, et potenciarà la cerca del teu comerç. I et dirà, ara estan oberts i podeu anar.
Bueno,
i finalment, recorda que abans explicava que el Google Maps et diu on hi ha farmàcies. Però si recordo, bueno, vosaltres no ho sabeu, però el Martí si us recorda, fa unes setmanes vaig arribar sense ulleres.
Sí.
I sense ulleres sóc com a mort. A partir d'una certa edat ja sabeu el que passa. I tenia dues opcions. És a dir, agafar el Google Maps i dir-li on hi ha farmàcies a prop de VilaWeb, o fer el sistema analògic tradicional de tota la vida. És a dir, agafar el Martí i preguntar-li a Martí on hi ha una farmàcia a prop. Recordeu sempre que aquest sistema també funciona. No és només el Google Maps. Podeu preguntar-li al senyor del costat i dir-li, escolti, que hi ha una farmàcia aquí, o que hi ha una benzinera. O sigui, no us fieu només del Google Maps, que també hi ha sistemes en el món que funcionen.
Hi ha un altre tipus de xarxes socials.
Exacte.
Les antigues.
Les de tota la vida. Les de tota la vida. Allò que vas amb el cotxe i dius, escolta, i aquesta casa com puc arribar a aquesta adreça?
Que bonic que és allò d'anar preguntant, sí. Baixar la finestreta, escolti...
I que et diguin, és que no en tinc ni idea, perquè no
soc
d'aquí.
És
que no soc d'aquí.
Això ens passaria bastant aquí a Ferlandina. Molt bé, Joan, doncs gràcies per tots aquests consells.
Jo en tinc uns quants
que ara mateix ja els provaré. Això de l'Hockey Maps m'ha deixat una mica desconcertat. Però bé, i tornem la setmana que ve amb més coses de les teves.
Molt bé.
Els seus ulls donen vida. Un pensament suïcida. Quan venen falles, la veus ballar amb tots entre rialles. I tot el món l'estima. Sí, ja, 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 ja. Cada canto.